Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos un dia més a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Estudiar per plaer i no per obligació, això és el que cada vegada fan més persones majors de 55 anys, que deixen de treballar, es jubilen i decideixen anar o tornar a la universitat, que podem dir que està vivint doncs, una segona joventut, perquè les aules s'estan omplint de sèniors. Com el Joan Serra, que té 72 anys, ha estat farmacèutic i no ha deixat mai d'estudiar, ni quan treballava ni ara que està jubilat, i acumula ja unes quantes carreres.
Vaig acabar Història de l'Art i com a la Història de l'Art necessita un context important d'història, vaig fer Història. I quan he acabat Història estic fent una de les, podien dir, seqüeles, que és la mitologia, en aquest cas la mitologia grecoromana.
Li hem preguntat al Joan Serra avui a migdia a COPE per què va decidir tornar a la universitat quan es va jubilar. La resposta l'apuntava jo fa un moment, per plaer.
Primera, m'aporta, i és una paraula que pot sonar malament, que és plaer. Plaer perquè aprendre, el tenir la sensació de que has fet algo que no coneixies i que tu el coneixes, a mi em produeix una satisfacció i un plaer immens.
Doncs el Joan Serra és un dels alumnes de la batejada com a Universitat de l'Experiència, que es va crear el 2010 i que ha passat de 169 a 2.100 matriculats. Ha viscut un boom en la demanda. I quina ha estat la clau de l'èxit? Doncs el delegat del rector per la Universitat de l'Experiència, que és el Carles Bonacassa, ens ha donat una explicació i té un rerefons econòmic.
Però jo ho associo més aviat amb la pujada de les taxes universitàries, que es va disparar molt, sobretot quan ja es van crear els nous graus, i teníem aquesta demanda de gent que li agradaria fer la universitat, però uns per tema econòmic, d'altres perquè no tenien coneixements previs, doncs es van quedar una miqueta fora del sistema. I gràcies a la Universitat de l'Experiència doncs hem obert una via mitja per gent que realment vulgui fer un grau, sempre té l'oportunitat. Però per aquest altre tipus de persona que no aspira a professionalitzar-se, però té inquietuds,
doncs són estudis, evidentment, voluntaris, majoritàriament d'alumnes doncs, inquiets i amb moltes ganes d'aprendre. Això es tradueix en un gran ambient a les aules.
Es crea un bon clima a l'aula perquè, al cap i a la fi, aquest alumnat té un punt en comú, que és que té interès per aquella matèria, per aquells temes que nosaltres estem explicant, i això pues, genera que facin comunitat. I la veritat és que, com que molts dels programes són de 2 i 3 anys, pues la veritat és que al llarg d'aquest temps es fan amistats molt boniques, però no només a títol individual, sinó també a volum col·lectiu.
Doncs està de moda això d'anar o tornar a la universitat passats els 55, quan ja no tenim doncs, la pressió de la joventut, perquè no hem de buscar feina d'allò que hem estudiat, sinó que es fa per plaer. I això segur que ha de tenir efectes molt positius per la salut. Hi ha estudis, de fet, que confirmen que anar a la universitat a partir dels 50 anys millora la salut física i mental. Li preguntem ara mateix a la Montserrat García Oliva, que és professora de la Facultat Pere Tarrés i directora del Programa Universitari per a Gent Gran de la Facultat Pere Tarrés. Què tal, Montserrat? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
És així, no? Estudiar de grans manté en actiu el cervell i a sobre ens obliga, entre cometes, a mantenir relacions amb altres persones, no? Quins efectes concrets perceben aquestes persones a nivell físic i mental?
Tenen efectes a tots els nivells. Nosaltres justament parlaves d'estudis que s'havien fet en relació a això i nosaltres justament fa uns anys, fa només 5 anys, vam fer un estudi amb la xarxa Vives d'Universitats que veiem quins eren els efectes que podien haver-hi a nivell de percepció de les persones que estudiaven en aquests programes universitaris adreçats als sèniors, a les persones grans. I els resultats van ser, hi havia també estudis anteriors en la mateixa línia, que els efectes eren generals i tots els factors amb els que vam estar treballant, totes les variables sortien positiu. Evidentment, l'impacte més important és a nivell relacional, però també a nivell de salut. perquè afecta a la part més física i a la part més cognitiva. Vull dir, les persones que nosaltres vam entrevistar ens deien no, jo ja faig coses, no? Però clar, és una cosa més la d'anar a la universitat a fer classes. I a més, doncs, m'obliga a caminar o a agafar l'autobús. A més, m'obliga a arreglar-me per poder tenir un bon aspecte al costat dels companys i companyes de classe, no? A nivell cognitiu m'estimula perquè em fa reflexionar les classes que ens donen. Després ens donen més elements, després també amb les relacions familiars i personals, perquè a vegades doncs, jo em trobava cohibida davant d'una conversa familiar i ara doncs, tinc molts més elements per argumentar, no? Llavors, a tots els nivells i el relacional, efectivament, de fet, és un dels que més impacta. La relació amb els companys i companyes va molt més enllà del venir a classe i estar amb ells. En el nostre programa universitari, vull, ells queden abans per fer un cafè, queden després per fer una copa, a vegades queden el cap de setmana per sortir, o sigui que és un impacte realment positiu molt, molt, molt important.
Per tots aquests beneficis es podria receptar fins i tot a l'atenció primària, no? Això d'anar a la universitat a partir de certa edat.
Sí, actua directament amb el que seria tot el tema de l'aprenentatge en el decurs de la vida i el que suposaria un envelliment actiu i saludable. Hem d'afegir també el saludable perquè, com t'estava dient, impacta directament en tots els àmbits de la salut.
Clar, parlaves tu del fet d'establir rutines, no? Que està molt bé, però imagino que també és molt important el fet de tenir un espai propi, perquè moltes vegades parlem dels avis o de la gent gran que cuiden els nets, però això d'anar a la universitat vol dir que no renuncien a ells mateixos, no? El seu propi temps.
Exacte. Parlaves del temps, no? Tenim un alumne que sempre parla de la gent de teràpia, no? El tenir programades les classes a la universitat en la seva agenda doncs, és terapèutic. I sí, a vegades doncs, oblidem que les persones grans doncs, també necessiten aquests espais com qualsevol individu, com qualsevol persona, per poder desenvolupar segons les seves necessitats i els seus gustos, no? I aleshores hi ha hagut persones, ja també eren alguns dels resultats dels estudis, que no han tingut l'oportunitat de joves d'anar a la universitat. Es veia molt clarament amb el tema de gènere, no? que les dones doncs, amb generacions anteriors no hi anaven, i després també en el tema de posició socioeconòmica, que hi havia alguns homes que tampoc hi podien haver accedit per temes de que no podien pagar-s'ho, no? I que havien de treballar de molt joves i de més. I clar, s'hi produeix un plaer molt gran el poder anar a la universitat quan potser doncs, havia sigut la seva il·lusió i no ho havíem pogut fer, no?
Clar, jo no sé si podem dir que hi ha un perfil molt concret de persones que es veuen amb ganes d'estudiar una vegada es jubilen, per exemple, no? Vull dir que si ja eren persones actives, que feien moltes coses i que un cop jubilats doncs decideixen estudiar com podien haver decidit fer una altra cosa. És aquest perfil o no? No necessàriament.
No necessàriament, eh? Tenim a les nostres aules tenim dones, tenim homes que han estudiat i dones que han estudiat, homes que han tingut perfils professionals molt, molt qualificats, d'altres que no. Vull dir que és molt ampli el perfil. Sí que és veritat que hi ha una tendència, els que ja tenen estudis universitaris són dels que, els que hi van més, però en canvi els que més valoren anar-hi són els que no en tenen. O sigui, no? I aquest doble viatge d'una banda, doncs això, els que ja han estudiat i volen seguir estudiant. Per exemple, tots aquells que han fet carreres a formacions molt vinculades a l'àmbit doncs, més de gestió o més sanitari o més d'enginyeria, els hi agrada molt les temàtiques socials i humanístiques, perquè no ho han pogut assajar i potser doncs, són temàtiques que els hi han interessat sempre i llavors ara és el moment d'aprofundir-hi, no? I els agrada molt doncs, fer història, antropologia, filosofia, ètica, literatura, música, no? Totes les arts, no? Història de l'art... són les assignatures que ens demanen, que ens demanen sempre. En el nostre programa cada any fem revisió de les assignatures i els hi demanem també amb ells que facin propostes d'assignatures noves. Llavors anem renovant el programa.
El que està clar és que estudiar per plaer té més beneficis que no fer-ho per obligació, no?
Clar, ells també ho diuen, això. No, ho fan per plaer, però clar, s'hi repercuteix directament en tots els àmbits, amb la salut i en tots els àmbits. Però sí, diuen, és que a més ara doncs, ho faig no per treure un benefici a nivell professional, perquè no estudio per això, i aleshores doncs, ho gaudeixo més, no? I llavors, cada vegada també el perfil generacional va canviant, les noves generacions que pugen, i això fa que hi hagin també diferents exigències en relació al programa, no? Abans doncs, venien a escoltar més, ara també els agrada molt escoltar, són un col·lectiu molt respectuós quan el professor parla, però també els agrada, són molt participatius, intervenen molt, hi ha molt debat, i també els agrada fer treballs, encara que després doncs, la nota sigui el de menys, no? Perquè totes les altres variables són les que influeixen més perquè decideixin a fer-ho.
Evidentment. Doncs està clar que mai no és tard per fer qualsevol cosa i també per anar a la universitat, perquè estudiar no té edat i si es fa per plaer, com estem explicant, doncs encara es disfruta més. I si a sobre té uns beneficis per la salut, ja el negoci no podia ser més rodó.
És rodó.
Molt bé, Montserrat García Oliva, directora del Programa Universitari per a Gent Gran de la Facultat Pere Tarrés, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda.
I pel que fa al temps, doncs hem tingut un dia esplèndid amb una temperatura que ha tocat sostre, fregant els 30 graus a molts punts de l'interior i per sobre dels 30 a Ponent, Vall de l'Ebre i també a la Catalunya Central. Això canvia durant el cap de setmana. Demà dissabte encara serà un dia tranquil, però diumenge caiguda dràstica de la temperatura, pluja pràcticament a qualsevol punt i ambient de ple hivern al Pirineu. Començarem, això sí, la setmana que ve, sense pluges, però amb les temperatures encara molt baixes. I volem saber també com estan les coses a aquesta hora a la xarxa viària. Li preguntem a l'Adrià Fernández. Adrià, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, ara mateix es troba tallada en els dos sentits de la marxa, la N260, a Maià de Montcal, per un accident entre un camió i un turisme. D'altra banda, pel que fa a la demarcació de Barcelona, a l'AP7, a Santa Maria de Palautordera, hi ha un carril tallat i aproximadament 3 quilòmetres de congestió per un accident en sentit Girona. D'altra banda, també detectem 3 quilòmetres de trànsit lent per entrar a Barcelona i al nus de la Trinitat, des de la C58 a Ripollet i la C33 a Montcada i Reixac, i també hi ha uns 2 quilòmetres de congestió a la C60 a Argentona en sentit Mataró i a la C55 a Castellgalí en sentit nord. Finalment, tornant a la ciutat de Barcelona, sobretot retencions a les dues rondes en sentit Trinitat. I de moment, això seria tot. Molt bona tarda.
2 minuts ara per la publicitat i de seguida us fem una recomanació a dues setmanes vista. Si us agrada el teatre de Titelles, a Lleida ho tenen pràcticament tot a punt per la Fira de Titelles d'aquest any, tot un clàssic, que comença el proper dia 30 d'abril. S'esperen més de 40.000 visitants i de seguida us donarem tots els detalls amb l'Oriol Ferrer, que és un dels directors de la Fira.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
COPE Catalunya i Andorra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia.
Lo va a hacer, seguro.
Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La guerra en Oriente Medio, en Ucrania, todo lo que está pasando con Venezuela, Cuba, España, la OTAN. El mundo está en un momento complicado. Hoy quiero ir a un sitio distinto. Nos salimos del carril. Nos vamos a pleno corazón de África, Nigeria. Ahora vive al borde del colapso, inmersa en una intensa escalada de violencia salvaje.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Que lo bueno y lo que importa están los besos. Y eso es lo que quiero, besos. Que todas las mañanas me despierten besos. Sea por la tarde y siga habiendo besos. Luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar.
Si sí, hi ha una cita emblemàtica, tradicional, pel que fa al teatre, el Teatre amb Titelles, és la Fira de Titelles de Lleida, que aquest any celebra l'edició número 37. Començarà el proper 30 d'abril i fins al 3 de maig, doncs omplirà la ciutat d'espectacles i activitats al voltant del món de les titelles. La previsió és que hi participin uns 450 professionals i que aplegui unes 40.000 persones. L'Oriol Ferrer és el codirector de la Fira de Titelles. Què tal, Oriol? Bona tarda.
Bona tarda, doncs molt bé, molt content.
Molt bé, doncs a veure, quin serà el menú, Oriol, de la fira d'aquest any? Crec que hi haurà 18 estrenes, algunes novetats. Què és el que no ens podem perdre? A veure, orienta'ns una mica.
Doncs mira, hi ha per tots els gustos, una mica. Qui busqui propostes tradicionals, de tècniques tradicionals, com pot ser el guà, com pot ser l'ombra, en trobarà. Qui busqui propostes vanguardistes, contemporànies, també les trobarà. Qui busqui propostes híbrides que veuen de diferents disciplines teatrals, també hi seran. Espectacles de sala, espectacles a l'aire lliure, petits formats, mitjans o grans formats, espectacles amb text, espectacles amb llenguatge internacional o inclús sense text. Vull dir, i a l'hora de realitzar la programació, busquem que hi hagi una varietat, però que alhora demostri el que és realment el Teatre de Titelles avui en dia, no? En l'actualitat, que és aquesta varietat de propostes doncs que intentem englobar amb aquest programa. Enguany són 27 companyies que faran fins a 29 espectacles diferents. Uh-huh. I molta varietat entre si. Cada una de les peces dels espectacles és singular i és doncs per la seva qualitat artística i plàstica, mm-hmm, lògicament.
Molt bé, perquè clar, si parlem del públic al llarg d'aquests 37 anys que ha anat creixent, segur, aquest públic, segurament haurà canviat també, no? Podem pensar que el públic de les titelles és sobretot familiar o ho relacionem amb els nens, però segur que va molt més enllà, tu ho apuntaves ara, no? Que hi ha per tots els gustos.
Exacte. Mm-hmm. Mira, nosaltres diem, perquè ho constatem, doncs que després de 37 anys de Fira de Titelles, a Lleida podem dir que tenim un públic exigent. Uh-huh. Són molts anys, no?, que venen a veure espectacles de teatre de titelles, d'objectes, i ja tenen el seu propi criteri. Ens exigeixen espectacles doncs, de qualitat, no?, per una banda, i uh-huh, després també dintre d'aquesta varietat d'espectacles busquem també una proporcionalitat amb qui van adreçats. Uh-huh. Busquem espectacles que vagin pel públic infantil i familiar, però després també en trobem un gran ventall de que van adreçats al públic juvenil i adult. Sempre el Teatre de Titelles, quan ho sentim, no, primer de tot, la primera imatge que ens ve al cap és aquesta plaça plena de canalla, no?
Exacte.
Gaudint uh-huh d'un espectacle, però hi ha moltíssims professionals uh-huh del sector que treballen amb aquest ofici, perquè això és un ofici, de titellaire, doncs que adrecen les seves propostes al públic adult o juvenil.
Uh-huh. I crec que per primera vegada a Europa es podrà veure aquí a Lleida un espectacle basat en el teatre d'objectes, no?, que es va estrenar als Estats Units. És una demostració que és un sector que evoluciona i que es modernitza.
Exacte. És una companyia que els seus orígens són als Estats Units, el uh-huh Tadeusz Filip, i en el marc de la Fira de Titelles, amb aquesta, a la nostra ciutat, doncs per primera vegada es veurà a Europa la seva adaptació de la Volta al Món amb 80 joguets, que diu ell. Mm-hmm. És una proposta molt rica plàsticament, que a més juga també amb el vídeo en directe, com si estéssim gravant una pel·lícula en directe, i realment és una proposta que ens va sorprendre molt, molt content de que per primera vegada pugi als escenaris, ja no només a Lleida ni a l'Estat, sinó a Europa, en el marc de la Fira de Titelles, no?
Mm-hmm. Molt bé. Ve molta gent de fora de Lleida, Oriol, especialment per la Fira?
Doncs mira, fa anys ja ens passava una mica com aquesta edició, que ens cau, anem del 30 d'abril al 3 de maig.
Sí.
Enguany, 30 d'abril, que és dijous, moltes de les escoles se l'han agafat de lliure disposició, i evidentment l'1 de maig, el divendres, és un dia festiu, no?, perquè es celebra el Dia del Treballador. Doncs anys enrere ens preocupava molt perquè pensàvem, ostres, després de l'hivern tan dur i tan fred que tenim a Lleida, la gent tindrà ganes de marxar, no?, mm-hmm, d'anar a veure, de pujar a la muntanya, d'anar a veure la platja. Però, lògicament, que hi ha molta gent que marxa, però en ve molta de fora que aprofita aquest pont doncs, per venir a Lleida a gaudir de la fira i dels espectacles.
Mm-hmm.
Després tenim la vessant professional. Què és la vessant professional? Això és una fira, no és un festival, té format de festival, hi ha un esplat de festa popular, però és una fira. I a les fires d'arts escèniques s'hi acrediten i assisteixen molts professionals, programadors, tècnics de cultura, directors de festivals, altres companyies, agents distribuïdors, tots aquests oficis que engloben les arts escèniques i el teatre en general, venen a Lleida a generar impacte, venen a fer negocis.
Mm-hmm.
Quins negocis fan? Compra-venda d'espectacles, bàsicament, però també realitzem un ampli ventall d'activitats professionals perquè es coneguin entre ells, perquè es puguin presentar projectes. Hi ha moltes activitats doncs, que el que intentem és que es relacionin entre ells. No?
Mm-hmm.
Llavors, aquesta presència és evidentment local, però també estatal, i hi ha molta presència de programadors internacionals d'Europa, però de més enllà. Aquest any ja ens han confirmat programadors dels Estats Units, del Canadà, de Corea, per tant,
mm-hmm,
parlant de que hi ha banda de, doncs, de França, Portugal, Alemanya, Noruega, Sèrbia, aquest any, per exemple, doncs ens trobem amb que Lleida, durant 4 dies, és l'epicentre d'aquest art, que és el Teatre de Titelles.
Molt bé. I aquest any, a més, Oriol, es commemoren els 40 anys del Centre de Titelles de Lleida, que deu ser tota una institució, no? No sé si es farà alguna cosa especial.
Doncs mira, clar, 40 anys no es celebren cada dia.
I tant.
I evidentment, doncs, una de les grans activitats que organitza el Centre de Titelles és la Fira de Titelles. Ens veiem amb l'obligació, doncs, que també la Fira fos, d'alguna manera, un moment especial d'aquesta celebració. Tindrem diferents actes per celebrar, per commemorar aquests 40 anys i que en vinguin molts més, no? Però és el moment de celebrar 4 dècades. Per exemple, al Centre de Titelles estrenarem en el marc de la Fira un espectacle. És un espectacle molt especial per nosaltres perquè parteix de la idea del que va ser el primer espectacle fa 4 dècades enrere. És un espectacle completament nou, renovat estèticament, a nivell de guió, a nivell musical, en tots els sentits. Però la idea parteix d'aquella llavor que es van plantar fa 40 anys la Julieta i el Joan Andreu Baibé, no? Mm-hmm. Per tant, aquest espectacle ja serveix de commemoració dels 40 anys. Després hi haurà diferents actes, també dintre de la fira i al llarg de l'any, perquè el Centre de Titelles està actiu tot l'any i la Fira de Titelles no és un bolet de 4 dies. Els 4 dies de la Fira de Titelles és la celebració màxima, és l'esclat de feina feta i realitzada al llarg de tot l'any.
Mira, si em permets una cosa que potser no és tan positiva, el que sí que demaneu és una mica més d'implicació, no?, de les administracions. En quin sentit?
Bueno, en el sentit de que el món de la cultura i les arts escèniques, que és el que nosaltres fem, doncs encara és un món precari, no? Nosaltres mateixos, per exemple, hem tancat tota la programació, totes les activitats paral·leles professionals sense poder disposar d'un pressupost tancat, no? Perquè, evidentment, nosaltres demanem subvencions per tirar endavant la Fira de Titelles, és un esdeveniment molt gran, però a dia d'avui encara o no s'han convocat o no s'han resolt moltes d'aquestes, no? Llavors, això ens fa treballar amb molta incertesa, no? Llavors, el que nosaltres reivindicaríem, el que pensem que seria correcte, és poder treballar, doncs, amb la mirada posada a llarg plaç, no? No que haguem d'anar patint de ara falta X temps per celebrar la fira i encara no sabem amb què comptem, no? Llavors, una mica en aquest sentit, després també 40 anys, penso que deixem palès, doncs, que el Centre de Titelles fa una funció important, no només pel sector, sinó per la ciutat, no?, també, i que d'alguna manera, doncs, situa Lleida als mapes, doncs, culturals a nivell europeu, per no dir de més enllà.
Molt bé, doncs esperem que prenguin bona nota, eh?
doncs
escolta, és un bon motiu, un bon pla per planificar, doncs, un viatge a Lleida pels que som de fora, eh? Entre el 30 d'abril i el 3 de maig, per gaudir de les titelles, de bons espectacles, de cultura, de molta animació, i tant, ja ho penso. Hi ha molta gent, com ens has explicat, treballant al darrere, moltes companyies, molts professionals, perquè sigui una cita fantàstica, o sigui que, Oriol, ens veiem a Lleida, eh? D'aquí unes setmanes.
Estareu molt benvinguts.
Gràcies, Oriol Ferrer, codirector de la Fira de Titelles de Lleida. Que vagi molt bé. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bona tarda. Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Playlist, scroll, buf, paso, paso. Audio mamá, fuego, morir.
Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La contaminació acústica és, sens dubte, un dels problemes més greus que hi ha a les nostres grans ciutats i que té un impacte directe en la salut i en la qualitat de vida de la població, especialment en els veïns que hi conviuen diàriament. Hi ha el soroll del trànsit, l'oci nocturn, les obres o la concentració d'activitats econòmiques a l'espai públic. Sorolls inevitables que formen part de la nostra vida quotidiana i que moltes vegades suportem a uns nivells molt per sobre del que seria recomanable. Doncs en aquest context s'ha posat en marxa l'Observatori del Soroll, que és una plataforma digital impulsada per entitats veïnals que recull i analitza dades sonomètriques de la ciutat en temps real. Aquesta eina es basa en la informació procedent de més de 200 sensors distribuïts pel territori i que permet visualitzar el nivell de soroll carrer a carrer gràcies a un mapa interactiu. A COPE Catalunya i Andorra hem parlat avui amb el Jordi Romeu, catedràtic universitari que treballa al Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la Politècnica. Marc Puerto.
Quan parlem de soroll aplicat a la ciutat, depenent d'on estem, pot acabar sent molt greu amb efectes directes sobre la salut i la qualitat de vida de la població i molts cops no ens ho pensem. Tant de dia com també de nit, en el cas de Barcelona, aquesta realitat és especialment evident a causa de factors com el trànsit, l'oci nocturn o la concentració d'activitats econòmiques en l'espai públic.
El soroll té efectes sempre. El que passa és que hi ha uns efectes que són més evidents que altres. Uh-huh. Hi ha l'efecte que és la molèstia, que de nit el soroll doncs molesta més. Però de dia el soroll també molesta i de dia també el soroll també afecta la salut de les persones. Però certament que de nit, quan arriba la temporada d'estiu en països mediterranis, doncs, que volem dormir una finestra oberta, doncs el soroll afegeix un problema extra que és la dificultat per poder dormir, naturalment.
Però quins són els nivells saludablement òptims que hauríem de tenir o de poder suportar en una ciutat en la que vivim com és Barcelona? Jordi Romeu, catedràtic universitari del Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la UPC, ens treu de dubtes i assegura que no sempre es pot aconseguir.
A la nit hauries d'estar doncs, a uns 25 dB, una cosa així, a dins de casa, estem parlant dins de casa. I que de dia, també diu l'Organització Mundial de Salut, en l'exterior s'hauria d'estar uns 45 dB o una cosa així. De dia, en un entorn urbà no es pot aconseguir, però dins de casa sí. I de nit, doncs, amb finestres tancades, això també es pot aconseguir. Amb finestres obertes ja és més difícil.
I davant d'aquesta situació han sorgit noves iniciatives que busquen fer visible aquest fenomen i aportar dades objectives per analitzar-lo i combatre'l. En aquest context s'ha posat en marxa l'Observatori del Soroll, una plataforma digital impulsada per entitats veïnals que recull i analitza dades sonomètriques de la ciutat en temps real. Aquesta eina es basa en la informació procedent de més de 200 sensors distribuïts pel territori i permet visualitzar el nivell de soroll carrer per carrer mitjançant un mapa interactiu. D'aquí que puguin aportar també certes recomanacions o solucions per disminuir aquests efectes perjudicials per la salut.
Bueno, lo primer, la conscienciació de la societat de l'existència d'aquest problema. Perquè la primera font de soroll som nosaltres, som les persones. I molts desconeixem l'efecte del soroll sobre la persona, no sabem com es mira, què vol dir així, un decibel. Aquest observatori el primer que ha de fer és ajudar a que tothom prenguem consciència de què és aquest efecte soroll, que el soroll existeix, que es mesura, i llavors quins nivells tenim. Quan ens adonem que aquests nivells estan per sobre del que es demana, del que hauríem de tenir, doncs potser començarem a fer menys soroll nosaltres en la part que ens toca i potser també demanarem o més proactivitat a l'administració.
Ho explica també Enrique Navarro, comissionat d'esdeveniments musicals de la Xavex. La plataforma inclou informació sobre diverses fonts de contaminació acústica, com per exemple les terrasses, els esdeveniments musicals o els patis escolars, i permet també identificar les zones més afectades. Hem de saber que Barcelona es troba en les primeres posicions del rànquing de ciutats més sorolloses del món.
Barcelona està considerada en els rànquings més coneguts a nivell de revistes i de qüestions del soroll com la sisena ciutat més sorollosa del món en aquests moments. És a dir, que estem en aquest rànquing, doncs, malauradament, a les primeres posicions, la sisena. I tampoc hem d'oblidar que, a més, Espanya és el segon país més sorollós del món pel darrere del Japó. Per tant, aquestes dues dades ens han de fer replantejar el tema i conscienciar-nos sobre aquest greu problema de salut, que és el soroll.
Però quines són les zones de la ciutat que estan subratllades especialment en vermell dins d'aquesta contaminació acústica?
A Ciutat Vella, per exemple, al carrer Joaquim Costa, plaça dels Àngels, carrer dels Àngels, Pintor Fortuny, Passeig del Born, Escudillers... És a dir, hi ha una llista, plaça George Orwell, a l'Eixample, doncs, el carrer d'Enric Granados, s'emporta la Palma, actualment també el carrer Consell de Cent, el carrer Mallorca, als entorns de la Sagrada Família, que, per cert, un dels sensors que estan a prop de la Sagrada Família fa uns dies va deixar de funcionar misteriosament. Sants Montjuïc, els concerts que s'estan fent a l'Estadi Olímpic, Avinguda Maria Cristina, al Poble Espanyol, al carrer Blai, sobretot, Vila Vilà, Nou de la Rambla, al Paral·lel, al carrer Tosset, a Sarrià Sant Gervasi. A Gràcia tenim les places del Diamant, la plaça del Sol, la plaça de la Vida de Gràcia, a Sant Andreu, per exemple, la plaça Masades.
I què es podria fer al respecte? Ell posa la mirada sobre l'Ajuntament.
L'Ajuntament, en aquests moments, podríem dir que no està fent complir la normativa vigent. I, sobretot, el que calen són més inspeccions i moltes més sancions que en aquests moments no s'estan imposant per intentar evitar aquest problema.
En definitiva, iniciatives com l'Observatori del Soroll representen un pas important cap a la conscienciació i la gestió d'aquesta problemàtica urbana, fet que pot contribuir a impulsar polítiques més efectives i a millorar la convivència als espais urbans.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La cuenta atrás ha comenzado. La liga entra en su recta final y no se permiten errores. Este viernes desde las 8:30 de la tarde en COPE, Real Madrid, Girona. No hay margen de error si el Madrid quiere seguir peleando por la liga.
El Madrid quiere ganar luchando.
Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
El día que has conseguido cuadrar que todos tus amigos puedan quedar, que es algo que parecía imposible que pasara. Que hasta el que hace 2 años que no viene, ha venido. Ese día, que os lo pasáis genial y parecía que no podía mejorar, vais y jugáis a Super 11 de la 11. E imagínate que os toca 1.000.000 de euros. Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te da Super 11 de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Herrera en COPE viaja el próximo martes 14 de abril al Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su Feria de Turismo, que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. Huelva se muestra al mundo el martes 14 en Herrera en COPE.
Yeah, yeah, yeah. La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Ja no ens en recordem gaire dels incendis que hi van haver el passat estiu, sobretot a Galícia, a Castella i Lleó, Extremadura, però també aquí a Catalunya. Més de 8.000 hectàrees es van cremar a Torrefeta i a Paüls. Un estiu en el que vam començar a parlar també d'incendis de sisena generació més violents i que es propaguen més ràpidament. Doncs en aquest context i pensant també en el que pot venir quan comencin doncs, a pujar les temperatures, ens fem ressò avui d'un nou simulador de propagació d'incendis forestals que permet anticipar pràcticament en temps real com evolucionarà el foc. L'han desenvolupat investigadors de la UAB en col·laboració amb l'empresa d'helicòpters Helipistes, l'empresa de gestió de riscos Mitiga Solutions i el Barcelona Supercomputing Center. L'Anna Cortés és una de les investigadores de la UAB que ha participat en aquest projecte. Què tal, Anna? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs a veure, la primera pregunta és què representa aquest simulador a efectes pràctics, no? Com ajudarà a gestionar millor els incendis?
Home, aquesta nova eina permet poder fer simulacions de cap on pot avançar l'incendi, inclús fer mapes de probabilitats per tenir una mica més de visió més completa, però pràcticament a temps real, perquè s'ha dissenyat de tal manera que pugui ser a molta precisió, a molta resolució, però a la vegada sigui molt més ràpid, ja que es pot arribar a paralitzar.
És un avenç molt important, no m'imagino, respecte als sistemes que es feien servir fins ara, no? Quines serien les diferències?
Sí, els més recents simuladors que existeixen es basen en el que s'anomena la propagació el·líptica i la principal restricció és que el perímetre de l'incendi es dissenya com un perímetre tancat, com si una corda tancada. En el nostre cas el que fem és trencar aquesta corda en puntets i el nostre perímetre és més flexible, són núvols de punts que van evolucionant. I això ens permet aplicar tècniques de disseny de software i matemàtiques que puguin paralitzar-se molt bé i, per tant, poder després reconstruir aquestes formes de forma molt més ràpida.
I com s'activa aquest simulador, Anna? No sé si just en el moment en què es dona l'avís de que hi ha un incendi?
Aquest simulador es va desenvolupar dins d'un projecte nacional de col·laboració pública-privada, com bé has dit, i permet activar-se per diferents raons. O sigui, es va desenvolupar també una app que existeix i que es pot baixar sense problemes, de tal manera que el ciutadà, si detecta una columna de fum o veu algun incendi, pot activar-ho a través d'aquesta app. Igualment, tenim cada dia es miren les empremtes tèrmiques dels satèl·lits i se pot activar el simulador perquè hi ha un avís d'una empremta tèrmica de certes dimensions que pot arribar a ser un incendi, però a la vegada també el mateix helicòpter porta a integrar tot un software que si volant quan se dirigeix detecta doncs pot dibuixar el perímetre i activar tot el sistema també.
I fins a quin punt pot ajudar a l'hora de prendre decisions, per exemple, no? Com pot ajudar els bombers que estan a peu de foc?
Nosaltres sempre que hem intentat col·laborar amb els bombers, el que els diem és que les eines que desenvolupem els donen informació perquè les seves decisions siguin més informades. O sigui, els simuladors et poden indicar cap on pot anar probabilísticament aquest incendi i en quines dimensions pot arribar a agafar i també en quin temps pot arribar a agafar aquestes dimensions per tal que ells prenguin les seves decisions en base al seu coneixement i als dispositius que tinguin en aquell moment i puguin gestionar millor l'ús dels seus recursos.
I es pot predir cap a on anirà el foc, com estàs explicant, i si pot afectar, per exemple, a infraestructures, no? A cases, equipaments, i això és molt important per poder fer evacuacions si hi ha alguna amenaça real, no?
Correcte. O sigui, els simuladors el que permet, en aquest cas, també s'ha dissenyat de tal manera que permet una resolució molt bona i treballa molt bé en interfície urbana forestal, és a dir, quan hi ha urbanitzacions amb cases intercalades o properes a poblacions que estiguin enmig del bosc, com que està amb una resolució molt fina, permet veure molt bé cap on anirà l'incendi. Això pot ajudar a prendre decisions de si s'ha d'evacuar certes zones amb anticipació i poder evitar certs riscos a la població.
I és apte, Anna, per a qualsevol tipus d'incendi, no? També pels més violents, com jo comentava abans, els de sisena generació, també és capaç de predir com evolucionaran?
El simulador està dissenyat per tal que el motor intern de propagació es pugui canviar en qualsevol moment. Actualment està pensat per als incendis que coneixem i dissenyat per poder canviar aquest motor de propagació per quan es faci aquest disseny de propagació de sisena generació. Actualment estem treballant en detectar en quin moment es fa aquest canvi, perquè els incendis actuals hi ha un moment que evoluciona i de cop i volta es transforma en aquesta sisena generació que es fan molt violents i no hi ha prou recursos per atendre'ls, i estem detectant en quin moment pot passar això per justament fer aquest canvi de model intern de propagació. Per fer aquests models, treballem i col·laborem amb gent que són pròpiament físics i que són a nivell europeu, perquè on el simulador està dissenyat perquè cada punt va per separat i a cada punt li podem aplicar el que convingui en cada moment, només que ens diguin, per entendre-ho fàcil, quina formuleta correspon al de la sisena generació, canviaríem aquell mòdul al simulador.
I crec que aquest simulador pot ajudar també amb el tema de les assegurances, no? Pot arribar, no sé si a substituir els pèrits a l'hora de quantificar els danys provocats per un incendi.
Part de l'objectiu també d'aquest projecte on es va desenvolupar aquest simulador era col·laborar amb aquesta empresa que has dit de riscos a Mitiga Solutions, que és una de les pioneres en incorporar o en començar a treballar amb els que s'anomenen assegurances paramètriques, que el que fan és a partir de mapes probabilístics, no d'un incendi que passa, sinó que podria passar en diferents zones, tu pots simular què pot passar si es crema aquella zona, doncs a partir d'aquestes simulacions i aquests mapes de probabilitat més ajustades a diferents àrees que ells els interessen, poden fer aquests tipus d'assegurança que diuen paramètrica que fa que eviti, com m'has dit, que el pèrit hagi d'anar personalment al lloc, sinó que al moment de fer la contractació es fan aquests estudis i a partir d'aquí, doncs, si ha pogut un incendi aquí o allà, el que rebria la persona afectada quedaria com catalogada dins de la pròpia contracte d'assegurança.
Molt bé. I ara no sé en quin punt estem, en el sentit de si ja es pot utilitzar aquest simulador o encara no.
En el simulador l'estan utilitzant dins d'aquest entorn del projecte i ja s'ha provat, testejat correctament. Com que ara properament, el proper mes, una de les dissenyadores implementadores del disseny defensa la seva tesi doctoral, fins que aquesta tesi no estigui defensada i una publicació que tenim pendent no surti, no es farà públic. Però tenim tot el codi ja preparat per obrir-lo amb les llicències corresponents perquè quan tot això estigui finalitzat i correctament presentat i acceptat, llavors estigui obert i disponible.
Molt bé, doncs molt interessant aquest nou simulador i, evidentment, una molt bona notícia si pot ajudar a gestionar millor els incendis forestals i a prendre les millors decisions possibles per minimitzar els danys. Moltes gràcies, Anna Cortés, investigadora de la UAB, per haver-nos acompanyat aquesta tarda a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé, Anna. Gràcies.
Adéu, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Tots hem de, sí, ajudar-lo, però també empatitzar que li ha vingut un tsunami a sobre tremendo, que el xaval és jove, que ell té dret a gaudir com vol sempre i quan això no li afecti a sobre.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Lo que empieza con tu llamada...
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico. Sinfónico.
Yo trabajo en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era gratisísimo.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El escenario postguerra de Ucrania presenta para Europa en general y para España también en particular unas amenazas para la seguridad cada vez más preocupantes. Narcos de cárteles colombianos, mexicanos y brasileños se han incorporado a una especie de legión internacional que lucha junto al ejército de Zelensky contra Rusia.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Elia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa, espectacular.
La casa es
brutal, de verdad.
El gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que podría tratar a 30 personas al día.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A la linterna de COPE Catalunya i Andorra us estem parlant del soroll i de com afecta a una ciutat com Barcelona. Jordi Rubeu, catedràtic universitari que treballa al Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya, li ha explicat a la Mar Puerto. Què t'ha dit, Mar?
Doncs ens ha explicat precisament que quan parlem de soroll aplicat a la ciutat, depenent d'on estem, pot acabar sent molt greu amb efectes directes sobre la salut i la qualitat de vida de la població i molts cops no ens ho pensem. De fet, tant de dia com també de nit, en el cas de Barcelona, on aquesta realitat és especialment evident a causa de factors com el trànsit, l'oci nocturn o la concentració d'activitats econòmiques en l'espai públic.
El soroll té efectes sempre. El que passa és que hi ha uns efectes que són més evidents que altres. Uh-huh. Hi ha l'efecte que és la molèstia, que de nit el soroll doncs molesta més. Però de dia el soroll també molesta, i de dia també el soroll també afecta la salut de les persones. Però certament que de nit, quan arriba la temporada d'estiu en països mediterranis, doncs, que volem dormir la finestra oberta, doncs el soroll afegeix un problema extra, que és la dificultat per poder dormir, naturalment.
I davant d'aquesta situació han sorgit noves iniciatives que busquen fer visible aquest fenomen i aportar dades objectives per analitzar-lo i combatre'l. En aquest context s'ha posat en marxa l'Observatori del Soroll, una plataforma digital impulsada per entitats veïnals que recull i analitza dades sonomètriques de la ciutat en temps real. Aquesta eina es basa en la informació procedent de més de 200 sensors distribuïts pel territori i permet visualitzar el nivell de soroll carrer per carrer mitjançant un mapa interactiu. D'aquí que puguin aportar també certes recomanacions o solucions per disminuir aquests efectes perjudicials per la salut.
Bueno, lo primer, la conscienciació de la societat de l'existència d'aquest problema. Perquè la primera font de soroll som nosaltres, som les persones. I molts desconeixem l'efecte del soroll sobre la persona, no sabem com es mira, què vol dir així, un decibel. Aquest observatori el primer que ha de fer és ajudar a que tothom prenguem consciència de què és aquest efecte soroll, que el soroll existeix, que es mesura, i llavors quins nivells tenim. Quan ens adonem que aquests nivells estan per sobre del que es demana, del que hauríem de tenir, doncs potser començarem a fer menys soroll nosaltres en la part que ens toca i potser també demanarem o més proactivitat a l'administració.
Però quins són els nivells saludablement òptims que hauríem de tenir o de poder suportar en una ciutat en la que vivim com és Barcelona? Jordi Romeu, catedràtic universitari del Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la UPC, ens treu de dubtes i assegura que no sempre es pot aconseguir.
A la nit hauries d'estar doncs, uns 25 dB, una cosa així, a dins de casa, estem parlant dins de casa. I que de dia, també diu l'Organització Mundial de Salut, en l'exterior s'hauria d'estar uns 45 dB o una cosa així. De dia, en un entorn urbà no es pot aconseguir, però dins de casa sí. I de nit, doncs, amb finestres tancades, això també es pot aconseguir. Amb finestres obertes ja és més difícil.
Per tant, amb això ens adonem que és important donar visibilitat de l'impacte real del soroll sobre la ciutadania, ja que no és només una molèstia puntual, sinó un problema estructural amb conseqüències sobre la salut pública. Ho explica també Enrique Navarro, comissionat d'esdeveniments musicals de la Xavex. Parla de la importància de proporcionar eines útils tant pels veïns com pels investigadors. La plataforma inclou informació sobre diverses fonts de contaminació acústica, com per exemple les terrasses, els esdeveniments musicals o els patis escolars, i permet també identificar les zones més afectades. D'entrada, hem de saber que Barcelona es troba en les primeres posicions del rànquing de ciutats més sorolloses del món.
Barcelona està considerada en els rànquings més coneguts a nivell de revistes i de qüestions del soroll com la sisena ciutat més sorollosa del món en aquests moments. És a dir, que estem en aquest rànquing, doncs, malauradament, a les primeres posicions, la sisena. I tampoc hem d'oblidar que, a més, Espanya és el segon país més sorollós del món, precisament pel darrere del Japó. Per tant, aquestes dues dades ens han de fer replantejar el tema i conscienciar-nos sobre aquest greu problema de salut, que és el soroll.
Però quines són les zones de la ciutat que estan subratllades especialment en vermell dins d'aquesta contaminació acústica? Navarro ho té molt clar i em sembla a mi que no se salven gaires.
A Ciutat Vella, per exemple, el carrer Joaquim Costa, plaça dels Àngels, carrer dels Àngels, Pintor Fortuny, Passeig del Born, Escudillers... És a dir, hi ha una llista, plaça George Orwell, a l'Eixample, doncs, el carrer d'Enric Granados, s'emporta la Palma, actualment també el carrer Consell de Cent, el carrer Mallorca, als entorns de la Sagrada Família, que, per cert, un dels sensors que estan a prop de la Sagrada Família fa uns dies va deixar de funcionar misteriosament. A Sants Montjuïc, els concerts que s'estan fent a l'Estadi Olímpic, Avinguda Maria Cristina, al Poble Espanyol, al carrer Blai, sobretot, Vila Vilà, Nou de la Rambla, al Paral·lel, al carrer Tosset, a Sarrià Sant Gervasi. A Gràcia tenim les places del Diamant, la plaça del Sol, la plaça de la Vida de Gràcia, a Sant Andreu, per exemple, la plaça Massades.
I què es podria fer al respecte? Ell posa la mirada sobre l'Ajuntament perquè compleixi, diu, amb la normativa i alhora també poder portar a terme inspeccions i sancions, que és el que falta per canviar aquest problema.
Caldria fer complir la normativa. Això que sembla una obvietat, doncs sí, no ho és. L'Ajuntament, en aquests moments, podríem dir que no està fent complir la normativa vigent, amb moltes permissivitats de diversos aspectes, i sobretot el que calen són més inspeccions i moltes més sancions que en aquests moments no s'estan imposant per intentar evitar aquest problema.
En definitiva, iniciatives com l'Observatori del Soroll representen un pas important cap a la conscienciació i la gestió d'aquesta problemàtica urbana, fet que pot contribuir a impulsar polítiques més efectives i a millorar la convivència als espais urbans.
Somos y Colusa te ofrece los deportes, con sus palitos de zanahoria como snack perfecto para los partidos.
I arriba ja la informació esportiva de la mà avui del Joan Batllori. Joan, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I comencem, Joan, amb esport en directe.
Sí, perquè està jugant el Barça de bàsquet, partit d'Eurolliga a Mònaco, partit clau per la classificació pel play-in de la competició. Com van les coses, Juan Arias? Bona tarda.
Què tal, companys? Molt bona tarda. Doncs força bé pel Barça, perquè quan acaba de començar el segon quart està guanyant 22-31, un Barça que, recordem, si guanya virtualment estarà classificat pel play-in, però si perd haurà de guanyar a la propera i última jornada al Bayern de Múnich el proper divendres al Palau Blaugrana. La bona notícia, a més del resultat, és la recuperació del base Juan Núñez, que ja es troba en pista, que està jugant per primer cop després d'un any de baixa per lesió. La notícia negativa en aquest sentit pel conjunt del Mònaco és la baixa de Mirotić, que no ha pogut recuperar-se als últims instants. El resultat, 24-31, queden 7 minuts 34 segons pel final del segon quart.
Gràcies, Juan. I avui arrenca una nova jornada de Lliga.
Amb un Real Madrid-Girona, a partir de les 9 al Santiago Bernabéu, ja tenim els 11. El Real Madrid jugarà amb Lunin a la porteria, Carvajal, Militao, Asensio, Fran García en defensa, Valverde, Bellingham, Camavinga, Brahim al mig del camp i Mbappé i Vinícius a dalt. El Girona sortirà amb Gazzaniga a la porteria, Arnau, Francesc, Vitor Reis i Àlex Moreno en defensa, al mig del camp, Witsel, Ivan Martín i Lemar, amb bandes, Sigankov i Unagi, i en punta d'atac, Echeverri. I demà, a 7:15, a l'estadi del Camp Nou, derbi, Barça-Espanyol. Busquem les novetats al Barça. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda, Joan. Un Hansi Flick que té una bona notícia. Frenkie de Jong, que avui li feien plaçadís de clatallots a l'entrenament, perquè torna un mes i mig després de la seva lesió. L'objectiu principal és que sigui a l'11 titular al mig camp, acompanyat de Pedri al Metropolitano el proper dimarts. Veurem demà el derbi si té alguns minuts a la segona meitat, un derbi en el que s'esperen rotacions. Fins i tot no descarta Hansi Flick un Lamine Yamal suplent i un Gavi que podria ser titular en aquest 11, on seran baixes segures la de Bernal, Christensen i Rafinha.
Gràcies, Víctor. Novetats ara a l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. Manolo González no concentrarà els seus futbolistes fins demà al migdia a l'hotel habitual a Sant Just d'Esvern. Fins aleshores no tindrem la convocatòria llesta, però tampoc haurien de tenir massa novetats amb l'entrada de Pere Milla i de Piquel després de tot el seu viatge al Congo i per Mèxic, i també l'entrada a l'equip titular de Calero, substituint el sancionat Riedel. Cal veure si Pere Milla també torna a ser titular mes i mig després. L'equip marxarà des de l'hotel cap al Camp Nou al voltant de les 4 de la tarda.
Gràcies, Quique. Acabo amb un apunt d'handbol. El Barça pot ser aquest cap de setmana ja campió de Lliga. Ho serà si li guanya avui a la Demar, en partit que està en marxa des de les 7 de la tarda, i el Logroño punxa contra el Vidasoa demà.
Molt bé, gràcies, Joan. Bona tarda i bon cap de setmana.
Igualment, que vagi bé.
Doncs a punt d'arribar a les 8 en punt, nosaltres, com sempre, ho deixem aquí, però et seguim explicant tot el que t'interessa a la Linterna d'Àngel Expósito. Que tingueu un bon cap de setmana, que vagi bé. Fins dilluns.